L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en vol renovar l'ordenança de protecció i tinença responsable d'animals. És per això que posa en marxa la consulta prèvia ciutadana. Posada en marxa de la consulta prèvia ciutadana sobre la nova ordenança de protecció i tinença responsable d'animals. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els tràmits per elaborar una nova ordenança, ja que l'actual data de l'any 2005 i presenta punts desactualitzats. Mònica Julià, regidora de Benestar Animal.
Això neix de la necessitat del govern que hem detectat, hem trobat ordenances molt antigues al consistori i en aquest cas doncs el que volem és endreçar tot allò que havia quedat desactualitzat. En aquest cas, l'ordenança de tinença d'animals és de l'any 2005 i no compleix ni amb la normativa catalana, que era de 2008, el decret llei 2/2008, ni amb la llei estatal de benestar animal, que és la 7/2023. Amb la qual cosa, el que estem fent nosaltres és agafar tota aquesta normativa legal i l'estem adaptant a les necessitats que tenim al nostre municipi, que és la necessitat que tenim de protegir els animals, però també respectar la convivència ciutadana.
Entre els problemes que es vol solucionar de la nova ordenança està el comerç o cria no autoritzada d'animals, la neteja d'emissions i deposicions dels animals a la via pública, la correcta gestió de les colònies felines o regular l'ús de l'espai públic per als animals i també les obligacions de les seves persones propietàries o titulars i regular conductes atemptatòries contra la dignitat, la salut o el benestar dels animals.
Les intencions principals amb aquesta ordenança és regular les condicions mínimes de benestar animal tant a les nostres llars com a botigues que puguin tenir venda d'animals o de convivència al municipi en general. També volem regular la identificació dels animals de companyia, domèstics, sobretot amb xipat, i que estiguin inscrits al cens municipal, perquè això ens permetrà fer campanyes informatives i formatives a aquestes persones. El que volem fer també és vigilar i sancionar la cria i venda d'animals domèstics entre particulars. Això ho prohibeix la normativa legal i és una cosa que tenim molta cura. Els gats, la gent ha de tenir molt clar que els gats particulars que no estiguin en el registre de cria han d'estar esterilitzats obligatòriament abans dels 6 mesos d'edat. Això de tinc un gat i el deixo sortir al carrer i que em vagi fent cria, això està totalment prohibit. Que volem també fer un control de les colònies felines del municipi. Ara els ajuntaments, tots els ajuntaments de l'Estat, estem obligats a fer-nos càrrec dels gats comunitaris i els hem d'esterilitzar, els hem de xipar el nom de l'Ajuntament, que jo ja ho estem fent des de que hem arribat nosaltres al consistori, ho estem fent, i a més els hi donarem una atenció veterinària que fins ara no es donava. Això també que incideix en la salut pública, perquè els animals, si els tenim cura sanitària d'ells, hi hauran menys problemes sanitaris i a més afavorim la convivència també ciutadana. Com ja sabeu que estem posant uns contenidors per donar-los els de menjar, afavorim que tampoc ni els senglars ni els coloms accedeixin al menjar que els estem deixant als gats, perquè estan en contenidors tancats.
Amb la nova ordenança també es vol afavorir l'adopció d'animals i la convivència ciutadana.
Volem afavorir l'adopció d'animals també, volem fer campanyes informatives i formatives perquè la gent pugui adoptar, que tenim 3 associacions aquí al municipi animalistes, i amb aquestes fires que volem impulsar volem que tinguin aquest espai per donar-se a conèixer i poder donar en adopció els animals que tenen al seu càrrec. També volem regular amb aquesta ordenança la convivència ciutadana, regulant els sorolls, doncs els údols, els lladrucs nocturns, els excrements que hi ha a la via pública, tot això doncs, també ho volem regular. I ens adaptem a les sancions de les normatives tant catalana com estatal, que són sancions importants, que comencen a partir de poden ser entre 3.000 euros fins a 200.000. Si depèn si ens agafem a la normativa catalana o a la normativa estatal, depèn el motiu per qual s'hagi de sancionar. I bueno, en definitiva, és el resum a grans trets de lo que pretenem amb aquesta ordenança.
Tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca podran respondre a les preguntes que la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques obliga a fer a totes les administracions públiques prèviament a la tramitació o aprovació de qualsevol norma, en aquest cas l'Ordenança de Protecció i Tinença Responsable d'Animals. El període actiu d'aquesta consulta és fins al dia 10 de febrer i es pot donar l'opinió a través d'un formulari digital, però també es faran accions dirigides a col·lectius especialitzats. Javi Romero, regidor de Participació Ciutadana.
Bé, doncs, des de la regidoria de Participació Ciutadana, en aquest cas col·laborem amb la regidoria de Medi Ambient, doncs, per dur a terme de manera garantista doncs, el procés de consulta prèvia que ve precedit a qualsevol aprovació normativa. Comentar que és la tercera consulta prèvia que engega aquest equip de govern en menys de 2 anys i bé, això crec que és identificatiu doncs de la voluntat d'endreçar la ciutat també d'aquesta manera, que com bé ha puntualitzat la regidora de Medi Ambient, doncs es tracta de normatives que estan desactualitzades ara mateix i és una manera doncs, de posar-nos al dia. La consulta prèvia d'aquesta ordenança ja és activa i estarà activa fins al dia 10 de febrer i ja es pot accedir mitjançant la web municipal a poder-la contestar de manera online. Tanmateix, es realitzaran també diferents accions al carrer per a la ciutadania de peu, també en format paper per a aquells ciutadans i ciutadanes doncs, que tinguin més dificultats per poder participar de manera digital. I concretament per aquesta ordenança també realitzarem accions dirigides a col·lectius especialitzats, com poden ser entitats municipals que treballen per la protecció animal o diferents professionals de la sanitat animal, com poden ser les clíniques veterinàries d'aquí Sant Andreu a la Barca. Amb tot això, l'objectiu que busquem és doncs, recollir les propostes de la ciutadania respecte a la tinença responsable d'animals, perquè aquestes propostes puguin ser objecte doncs, d'inclusió a l'ordenança que finalment presentem o que puguin modificar algunes de les propostes que actualment ja puguem tenir. Així que poc més, només animar tota la ciutadania a participar d'aquesta consulta, ja que aquí a l'Ajuntament doncs, ens interessa i molt sempre sentir la seva opinió per poder continuar millorant.
El regidor de Participació Ciutadana també ha detallat les accions previstes.
Realitzarem una campanya, per exemple, aprofitant l'activitat del Centre Excursionista Pitallat, el Canicross, aquest diumenge, doncs perquè allà hi haurà doncs, propietaris de gossos que poden estar també interessats a participar en aquesta enquesta. Realitzarem accions al Casal de la Gent Gran, si tot va bé el proper dijous, doncs per això, per apropar, en cas que la nostra gent gran tingui més dificultats, doncs apropar el format paper. I també volem fer alguns punts d'informació en punts de passeig dels gossos, com pot ser el Correcamp del Parc Central o altres punts de la ciutat.
Finalment, el regidor destaca quines són les preguntes que es plantegen a la ciutadania.
Una consulta prèvia, el que ens marca la llei que ha de constar són, diguem-ne, els objectius que es pretenen buscar amb aquesta nova normativa. Es planteja o es publica a la ciutadania quins són els problemes que des de l'Ajuntament hem detectat, que alguns d'ells ja els ha comentat la regidora, quins són els objectius que pretén buscar aquesta ordenança i quines serien les alternatives de les quals disposa l'Ajuntament en cas de no dur a terme aquesta nova normativa. I finalment, el que es trobarà la ciutadania també en aquesta consulta són alguns trets diferenciadors que són propostes del consistori que puguin ser incloses en aquesta normativa, per veure que la ciutadania pugui donar la seva opinió respecte, doncs, a aquests grans trets, com poden ser, com ha comentat la regidora, doncs, el control de les colònies felines o el cens dels animals, i que aquí la ciutadania pugui donar la seva opinió més concretant aquests aspectes més diferenciadors. Però l'estructura principal d'una consulta prèvia, com he comentat, està regulada per llei i, doncs, es basa això en els problemes que s'identifiquen, les alternatives a la norma, els objectius que pretén buscar, i així està formada.
En marxa el procés de la nova ordenança de protecció i tinença responsable d'animals de Sant Andreu de la Barca. L'actual ordenança data de l'any 2005, per tant, cal renovar-la.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Aquesta setmana hem parlat de l'augment de casos de grip. Ho hem fet amb Glòria Jodar, directora dels equips d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Augmenten els casos de grip, aquests dies augmenten el nombre de casos. Volem saber si aquest augment és similar a d'altres anys i què podem fer per evitar el contagi. Ens acompanya Glòria Jodar, directora dels equips d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, en quina situació ens trobem? Quin és l'estat actual de la situació de grip a la nostra regió, Sant Andreu de la Barca, en aquest cas?
Doncs, aviam, tant a la nostra regió com a Sant Andreu estem en ple pic, o sigui, està pujant, ha pujat exponencialment. Sobretot la setmana va començar a pujar del 30 al 5 de gener. Ja hi havia hagut casos, evidentment, anteriorment, però ha anat pujant. Sempre per les festes passa, això també va passar l'any passat. Són dates on ens trobem tota la família, estem més hores tancats, fa més fred, ventilem menys els espais i, per tant, doncs, hi ha més transmissió, això per una banda. I després aquest any tampoc hem sigut molt afortunats amb el tant percent de població vacunada. Segurament per un cansament també, no?, de la població amb tanta vacunació a l'època del Covid, però hi ha hagut una franja d'edat on ha disminuït, no? I llavors això també es nota. Per tant,
hi ha un factor que és, diguéssim, l'habitual de cada any, després de les festes de Nadal, amb aquestes reunions familiars,
sí.
Evidentment, doncs, és més fàcil que es faci aquest contagi.
Reunions familiars, permetem també que et digui un apunt, i tot el tema del transport públic,
també,
perquè aquestes
exacte.
Festes agafem molt metros, autobusos, ens desplacem, anem de compres, ens tanquem a grans magatzems... Llavors això també fa, no?
Per tant, amb més contacte amb més gent,
sí.
Fa que després s'hagi aquesta incidència. Després l'altre punt, que també era una de les qüestions que volíem tractar avui en aquesta entrevista, és el fet de la vacunació. Aquest any sí que hi ha dades de que hi ha més gent que s'ha vacunat,
sí.
I no sé si això fa que aquest any hagi una miqueta més de casos de grip referent a altres anys i que sigui causat sobretot per aquest
punt.
Bueno,
va una mica per franges d'edat, no? O sigui, per exemple, de cobertures vacunals estan bastant correctes les de majors de 80 anys. Evidentment, tots els pacients crònics, els pacients amb atenció a domicili, aquests molt més conscienciats, i els professionals també molt més a sobre de que es vacunin, no? Però després les franges d'edat a partir dels 59 anys, no? Aquests que no tenen cap factor de risc, però que per edat, o bé perquè estan cuidant a persones més grans, o perquè tenen el seu o estan fent alguna feina que requereix que es vacunin, no? Com seríem nosaltres, els professionals sanitaris, els mestres, els policies, la gent que treballa, els cuidadors a residències, etc. Doncs ens anem, bueno, no ens anem sortit com altres anys, no? Hem tingut taxes de vacunació més baixes i això segurament ha repercutit. Aquí a Sant Andreu de la Barca, de majors de 59 anys, La veritat és que hem vacunat un 44% de la població. Estaria millor més alt, eh? Però bueno, no ens podem queixar. A la resta de Catalunya és una mica més baix, entre un 37 i 38%. Per tant, el tema de la vacunació jo crec que ens l'hem de replantejar seriosament, perquè està demostrat que pots agafar un virus, evidentment, això està clar, no? Quan la gent diu, és que ho agafo igual. Bueno, sí, clar, perquè a més no està circulant només el virus de la grip, no? Que hi ha altres virus en dansa. Més o menys en tenim 5 en aquests moments circulant, no? Tenim la grip A, tenim la grip B, tenim encara Covid, tenim aquest que tots diem el d'intestinal, i també tenim el sincicial als nens, que els nens també transmeten, no? Però, clar, tot i així, si t'has vacunat, tota la sintomatologia, si acabes agafant algun virus d'aquests, és menor. I jo crec que ens hem de conscienciar millor de que el proper any hem de superar aquestes xifres i arribar a el que es recomana, no? Superar el 50%, arribar al 60%, 60% i escaig, o quasi el 70%, de taxes de vacunació.
Estem a temps de vacunar-nos?
Sí, sí, sí. Estem a temps de vacunar-nos. Fins al 31 de març les agendes estaran obertes, totes les facilitats, això sempre ho dic quan vinc aquí, per vacunar-nos, tant agafant hora, dia i hora amb agenda, com quan vas a la visita, sobretot aquelles persones més grans amb algun problema de salut crònic més vulnerable, qualsevol de les visites que vas a l'infermera o al metge indicant o m'he posat la vacuna, i en aquells moments, si ho podem fer en aquell mateix moment, vacunem en aquell moment, i si no, donem hora per immediatament, no? Tots els matins de 9 a 10 estan les infermeres vacunant i després, si cal obrir més agenda, s'obriran.
Suposo que ara, amb aquestes informacions, aquests augments de casos, haurà gent dirà, ostres, doncs ara sí que és moment de vacunar-me, tot i que l'aconsellable és fer-ho quan s'inicia aquesta campanya. Eh?
El novembre és un mes ideal per vacunar-se. Ja saps que comencem sempre a meitat d'octubre, però de fet l'octubre el dediquem molt a vacunar les persones que estan en una residència, tots els pacients que tenim a domicili, i el novembre, entre novembre i les dues primeres setmanes de desembre, és l'ideal, perquè després ja arriba, no?, que quan arriben les festes també tothom s'oblida de la prevenció, no? A part d'altres mesures preventives, que no és només la vacunació, la ventilació, per exemple. S'entén que quan fa fred potser costi més, no? Però s'ha de ventilar, s'han d'obrir finestres, sobretot quan hem estat molta gent reunida. S'han de ventilar les habitacions, evidentment, no? Els menjadors i també els llocs de treball. Els llocs de treball són espais on, jo què sé, doncs si hem tingut una reunió on hem estat 15 o 16 reunits, doncs immediatament, no?, obrir finestres i que circuli aire.
Són consells que a l'època de la pandèmia es anaven recordant, potser. Exacte. Malauradament hem oblidat algun d'aquests hàbits, no? Que hem de recuperar-ho ara.
Recuperem rentat de mans, les mans s'han de rentar molt sovint, s'ha de ventilar, ens hem de posar la mascareta, sobretot quan estem en espais públics on hi ha molta aglomeració de gent, i no cal dir-ho, quan tu ja sents algun símptoma o veus que no t'acabes de trobar bé, l'ideal és quedar-te a casa, però si has de sortir, doncs dur la mascareta, no?, que vam estar acostumats a portar-la.
Exacte. Es parla de si els centres sanitaris i els hospitals estan tensionats per aquest augment de la grip. És el cas del de Sant Andreu de la Barca o...?
Bueno, a Sant Andreu de la Barca tenim el CUAP, i que sí que ho ha estat, de tensionat, i ho està, i segurament aquestes properes setmanes també ho estarà. Aquí en el centre també estem veient molta grip B, grip A, però aquí el que realment és important és tenir clar que el que tensiona els serveis sanitaris és quan arriben les complicacions. És a dir, és important seguir una certa norma quan et trobes malament. O sigui, per exemple, la grip, doncs està clar que dura 7 dies, que no durarà menys, que t'has de quedar a casa, que has de fer repòs, que, a més, la grip s'inicia de forma sobtada, no?, igual que el Covid, i encara que tu tinguis plans, doncs has de deixar els plans i fer el que toca, que és ben poca cosa. O sigui, fer repòs, perquè, a més, et deixa el cos absolutament xafat, és allò típic que dèiem el trancazo, no? Que et fa mal totes les articulacions, com si t'hagués passat un camió per sobre. La febre és alta, el malestar és molt general i, per tant, has de quedar a casa a beure molts líquids, caldets, infusions, sucs de taronja i ficar-nos al cap que és una setmana i que aquesta setmana estarem així. I, per tant, com menys contactes tinguis aquella setmana, evidentment millor i més mesures per no transmetre, no? La veritat és que a Covid n'hi ha molt menys, però bueno, amb el Covid era exactament el mateix, no? També sobtat, també hi ha febre. És veritat que el Covid es manifesta potser més amb mal de cap, amb més fatiga, però no potser aquell dolor tan articular dels ossos com té la grip, i que, bueno, i que com que la majoria de nosaltres l'hem passat, el reconeixem de seguida, no? Sobretot quan perds el gust i perds l'olfacte. A vegades també una certa dificultat per respirar. Però llavors, clar, el que tensiona és totes aquelles persones que ja tenen un problema crònic o que tenen, bueno, estan immunodeprimits perquè estan en un tractament, el que sigui, no?, per un procés oncològic o per qualsevol cosa. Llavors, el que fa la grip és que et complica la patologia de base i això fa que, doncs, acabis amb més problemes respiratoris o fins i tot acabis fent una pneumonia i, per tant, has d'acabar ingressat, però llavors sí que ja prenent antibiòtic, i això és el que tensiona el sistema, perquè hi ha tant de pic, no?, que al final fa que es desbordin els hospitals. Si ho podem mantenir des de l'atenció primària, des dels CUAPs i des de casa, perquè en molts casos, ara per exemple ho parlava avui amb uns metges de l'equip, estem veient molts casos que venen a visitar-se de gent molt jove, entre, doncs, 18 i 30 anys, anem a posar, no? Bueno, en principi, si no tens cap problema crònic ni tot el que tens són els símptomes de la grip, el que has de fer és quedar-te a casa.
Clar, aquesta és la pregunta. Quan hem d'anar al metge?
Clar, hem d'anar al metge quan comencem a sentir ofec, dificultat al respirar, quan tens aquella tos que et fa aixecar-te fins i tot a la nit o haver de dormir inclinat. Llavors, realment, bueno... I, evidentment, quan tens patologies cròniques de base, una insuficiència cardíaca, una cardiopatia, una diabetes, clar, llavors la grip el que fa és que et pot agreujar els símptomes de la teva patologia basal, però si no la tens, estàs jove, estàs fort, no t'has fet pols, bueno, normalment es ve al metge també perquè si estàs treballant necessites que et tramiti la baixa, no? Mm-hmm. Però en principi poca cosa es pot fer, paracetamol, líquids i repòs. Repòs vol dir no perquè m'estic a casa, començo a fer activitats i em poso a fer coses, perquè llavors realment...
Mereix descans, eh?
Descans, exacte.
Doncs estem parlant amb Glòria Jodar, que és la directora dels equips d'atenció primària de Sant Andreu de Barca, parlant d'aquest augment de casos de grip, de quins són els símptomes, d'aquesta diferència, no?, entre la grip, el refredat o la Covid. I ara ens parlaves abans de diferents virus que estan en aquests moments, i un d'aquests virus és el enterovirus, que seria el que és conegut com la grip intestinal.
Sí. Bueno, és un virus que no és especialment greu, però que també t'obliga a quedar-te,
descansar,
no?, i a descansar. El que passa que no et deix el cos tan xafat, no? No tens aquella sensació del trancazo com amb la grip, que et fa mal absolutament tot. I, bueno, podríem dir que no és un virus tan agressiu com la grip, però que es passa malament, però no tants dies, no? En 3 dies tens solucionat, 3-4 dies, alguna febrícula, però tampoc febre alta. Seria exactament una mica igual que el refredat, no? Traient-lo dels... les diarrees i les nàusees, que el refredat també tens malestar, tens tos, molta mucositat, bueno, el típic catarro, però no estàs fatal, vull dir, pots estar a casa fins i tot fent alguna cosa i pel carrer també, no? Llavors, igualment, ventilació, mascareta, perquè al final pots començar pensant, no, i serà un refredat, i després, no, quan és grip ho notes, clarament, perquè veus que no pots, allò que diuen les àvies, no puc amb la meva ànima, doncs que no pots, no?, dels dolors musculars.
Amb la tos també es diferencia, no?
Sí, perquè la grip normalment no cursa amb tos. La tos és quan hi ha complicacions. Per exemple, si ets fumador i ja tens una malaltia respiratòria crònica, clar, és que de base segurament ja en tens de tos, pues cursa amb molta més tos, no? Clar, és lo de sempre, cada persona té tot a veure, té a veure l'edat, té a veure que tinguis algun problema de salut crònica, té a veure si fumes o no fumes, té a veure el tipus de feina a vegades que fas també, no? Vull dir que al final tot influeix, no? Però el refredat és el que coneixem tots com mucositat, tinc el cap carregat, bueno, mal de cap, febre, però no febre alta, la febre de la grip és alta. És febre que acostuma a passar de 38 i t'has de prendre paracetamol perquè baixi.
Té que els més petits de la casa.
Bueno, la veritat és que els més petits no hi ha tanta incidència, ni hi ha hagut, eh? Hi ha hagut ara també aquests dies de Nadal, ha pujat molt el sincitial i les bronquiolitis, però s'ha notat moltíssim la vacunació, perquè sí que tota la campanya de vacunació en els petits s'ha vist realment a l'efecte.
Aquí segurament l'índex és molt més elevat, que no en els adults, el tema de la vacunació.
Sí,
eh?
Sí, sí, molt, molt. Ara no et sé dir la xifra exacta, però hem arribat a xifres que superen el 60% segur, eh? I per tant, molt menys, i en aquests moments n'hi ha, també, evidentment, però tampoc amb una simptomatologia molt... Els que, nens que també en tenim amb problemes crònics, amb baix pes, etc., també, evidentment, es pot agreujar i, per tant, has d'anar al pediatre, eh? Això, sense cap dubte.
Davant però... d'aquesta situació, Glòria, de cara a les properes setmanes, la fotografia que tindrem?
Sí, la fotografia és que tindrem dues setmanes de pujada. Per tant, totes aquestes precaucions són poques. Bueno, són senzilles, o sigui, el que és poc és posar-s'hi, no? O sigui, si cal posar-se la mascareta, de fet, en els centres sanitaris ja recomanem que la gent que tingui que venir a visitar-se amb tot aquest símptoma, que ells puguin dubtar de si és grip o si és només un refredat o un virus d'aquests de... el norovirus, que és el virus intestinal, que vinguin amb la mascareta, la higiene de mans sempre, la ventilació i evitar els contactes, perquè en aquests moments va cap amunt, després farà una baixada també com cada any. Però sí, ara no podem ser optimistes perquè ens queden dues setmanes.
Per tant, no és una situació nova.
No.
Des de l'equip d'atenció primària, no només el de Sant Andreu de la Barca, sinó els altres, ja esteu acostumats a treballar en aquesta situació,
sí.
I sobretot després de les vacances de Nadal.
De Nadal.
Per tot el que hem dit, potser aquest any un palet més, entre altres motius, un dels motius seria doncs,
els índexs de vacunació i com ens relaxem amb les mesures, no? Com no ens acabem de trobar bé però acabem sortint perquè tenim un compromís o perquè volem anar a treballar i per tant això fa.
De vegades és millor quedar-se a casa?
Jo crec que sí, molt millor quedar-se a casa i cadascú també s'ha de conèixer bé el seu cos,
i
no? I saber que, bueno, que quan necessites repòs, doncs el necessites. De fet, no són tants dies, no? El que passa que, bueno, depèn de quina època t'agafa de l'any i el començament de l'any sempre no és com, vinga, que
endavant,
començant
no?
L'any endavant, però aturar-se a vegades, no?
Costa.
Costa, però...
Però s'ha de fer.
Però
en
no hi ha més remei,
fer.
S'ha de fer.
Doncs Glòria Joder, directora dels equips d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de Ràdio Sant Andreu i, evidentment, ens seguirem parlant de l'evolució dels casos de grip.
De grip, aquí en tindreu. Vinga.
Fins la propera.
Fins la propera.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I aquesta setmana a l'InfoSap hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques sobre l'encariment del cost de la vida. És un reportatge del nostre company Pere Joventí Balcells.
Com afronta Sant Andreu de la Barca l'encariment de la vida d'aquest 2025? El carrer ja nota en l'augment de preus que porta l'any nou i el focalitzen sobretot en el menjar i els impostos. Com és habitual, amb l'inici d'un any nou, algunes tarifes es revisen i això afecta les nostres butxaques. Aquest any tornen a pujar els aliments, l'aigua, la taxa de residus, la llum i tot plegat, en bona part perquè amb l'entrada d'aquest any nou s'ha recuperat bona part de l'IVA que teníem abans de la crisi derivada de la inflació. Els aliments bàsics tornen a tenir un 4 i un 10% d'IVA, la llum passa del 10 al 21% i també puja la taxa de residus per adaptar-la a la normativa europea que obliga els ajuntaments a cobrir el 100% del cost de la seva recollida. A Sant Andreu de la Barca la pujada és d'un 10%.
No he ido a comprar nada todavía, espero que rápidamente lo note, pero seguro que sí, no hay duda, por supuesto, como dar miedo. Esto repuntará la inflación, menos poder adquisitivo, en fin, todo lo que contrae una subida de precios. Creo que la respuesta no la tienen ni los políticos, ni bueno, los políticos menos, por supuesto. Esto ya es insoportable, así de sencillo.
Es que la subida se va notando mucho. La luz subirá, el agua es una pura vergüenza, porque el agua pagas 15 euros de agua y pagas 70, 80 de impuestos. Pues mira, mirando los precios, porque tienes que mirarlos. Yo lo mismo voy aquí a un tupe que voy al otro, no tiene otro remedio. Creo que sí, que este año va a ser un año difícil. Solución la tienen que poner los políticos, ¿no la ponen?
Yo creo que sí, yo creo que ya se va notando. En la comida, claro, todo es carísimo. Pues no lo sé porque lo... Se sigue ganando igual o menos que... O sea, la vida se ha encarecido de tal manera que hemos perdido poder adquisitivo.
Clar que ho notem, cada dia hem pujat. Amb la compra del menjar sobretot i amb les coses bàsiques han pujat, perquè jo no vaig ni amb avió ni amb aquestes coses que teòricament estan més baixes, però l'altre no es nota, el dia a dia no es nota realment. Jo ja no em plantejo com pintar. Em plantejo cada dia si puc arribar. Ja no tinc de plantejar-me molt, molt a llarg termini perquè les coses estan com estan. Crec que la gent ens hauríem de manifestar. I no em refereixo a cap partit polític, sinó a la gent en general que estem patint aquestes pujades que no podrem suportar, arribarà un moment. Penso que sí. La gent s'ajunta per veure futbol, s'ajunta per veure espectacles de música... i no s'ajunta per lo que és realment important, que és el menjar nostre i dels nostres fills i dels nostres nets. Quan facin això, suposo que aniré.
Les tarifes del transport públic també s'encareixen un 3% a partir del 15 de gener de 2025. Pel que fa als ingressos de les llars, el salari mínim es troba en els 1.166 euros, però el govern espanyol vol que arribi als 1.134. També pujaran les pensions, que s'han revaloritzat un 2,8%. Aquest 15 de gener entren en vigor les noves tarifes de la majoria de bitllets del transport públic amb una pujada mitjana del 3%. Així tot, moltes d'aquestes targetes mantenen descomptes després que ATM i el govern espanyol hagin decidit mantenir la rebaixa de fins al 50% d'alguns títols. Aquest any l'autoritat del transport metropolità ha pujat de mitjana un 3% al preu de la majoria dels títols integrats. A les portes de l'estació de ferrocarrils de l'estació de Sant Andreu de la Barca, els usuaris no en tenien ni idea d'aquesta nova pujada.
Jo crec que estan pujant massa perquè el transport públic és alguna cosa necessari per la gent jove sobretot i ho haurien de fer més barat perquè sigui més accessible per tots.
I per tant, doncs us afectarà aquesta pujada, eh? Us sap greu que pugi.
Sí, ens afecta a quasi tots els joves ara.
I vosaltres normalment aneu bastant amb transport públic? És una cosa que utilitzeu bastant?
Sí, és el nostre transport, només tenim això i és necessari.
I la teva companya també penses el mateix?
Sí, la veritat sí.
Sabíeu que puja el transport públic o encara no sabeu massa?
No ens havíem enterat encara.
Es puja a partir de demà.
Vale.
Bueno, pues sube como todo, ¿no? Un poco. Así que, bueno, no lo veo bien ni lo veo mal. La vida.
¿Y te afecta esta subida? ¿Utilizas con frecuencia este transporte público?
Hombre, claro, afecta como a todo el mundo.
No lo sabía, la verdad. No, me acabo de enterar ahora, no sabía que subían. Bueno, siempre es negativo que suban las cosas, desde luego. Preferiría que se mantuviera. Pensaba que, bueno, como se hace el descuento este en todo, en Renfe y en transporte público, prefiero que se mantenga. Bueno, yo utilizo ferrocarriles porque vengo también aquí a ver a mis padres hacerles compras y esto.
¿Y qué opina de esta subida?
Hombre, para mí no lo veo muy mal, pero para la gente joven que tiene que viajar más lo veo muy mal, sí.
Bueno, para estudiantes y todo eso, creo que no es muy bueno para nosotros, pero creo que toca, ¿no?
¿Y sols agafa el transport públic aleshores?
Sí, cada dia. Sí, sí. I també per anar a jugar a futbol i tot. Sí, sí.
Així doncs, els títols com la T casual, la T usual, la T jove i el bitllet senzill, que serveixen per viatjar en bus, metro, tren o tramvia, pujaran un 3% a partir d'aquest 15 de gener. La T usual, que fins ara costava 21,35 euros, ara costarà 22. La T jove s'enfilarà fins als 44 i el bitllet senzill costarà 2,65 euros. Aquestes noves tarifes s'aplicaran a partir d'aquest dimecres i tots els abonaments comprats abans d'aquesta data caducaran el 28 de febrer, excepte els abonaments trimestrals com la T jove i la T70-90 per a famílies monoparentals i nombroses que no caducaran fins al 30 d'abril.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
S'instal·la a Sant Andreu de la Barca una unitat mòbil de control de la qualitat de l'aire. Durant dos mesos estarà ubicada a la plaça Federico García Lorca i permetrà complementar les dades amb l'estació fixa de l'escola del Josep Pla. El vehicle, cedit per la Diputació de Barcelona, està equipat amb analitzadors automàtics i captadors manuals que permeten obtenir dades precises sobre la concentració de diferents contaminants en funció de les condicions meteorològiques, dades sobre el diòxid de nitrogen o sobre partícules PM10 o PM2.5. Mònica Julià, regidora de Medi Ambient a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Doncs s'ha instal·lat per tenir un segon punt de mesura de qualitat de l'aire i poder fer una mitjana entre l'escola Josep Pla, que està molt a prop de l'autovia, i una zona cèntrica del municipi, per veure si la qualitat de l'aire és igual en tot el municipi o hi ha una zona que pugui estar millor o pitjor, i poder prendre mesures amb aquestes dades concretes.
De fet, aquí a Sant Andreu de la Barca, que la plaça Federico García Lorca estarà durant dos mesos aproximadament aquesta unitat mòbil.
Correcte, s'ha posat fa una setmana i estarà aproximadament fins a mitjans del mes de març.
Què és el que mesurarà?
Mesurarà l'òxid de nitrogen i les partícules, les PM10 i les PM2.5, sobretot. I això pues, ens donarà la visió de com estem. L'òxid de nitrogen, bé, donat per sobretot la indústria i els automòbils, i les partícules, les PM10, les PM2.5, sobretot ens dona les partícules de pols que pot venir moltes vegades de la part subsahariana, no? I també ens perjudiquen a la part pulmonar.
Perquè és important aquest estudi que es farà després d'aquests dos mesos que serà aquesta unitat mòbil?
És important perquè es donarà dades per poder prendre decisions polítiques i tècniques de quines mesures són les més adequades prendre al nostre municipi. Sense aquestes dades no podem prendre aquestes decisions.
La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, també ha comentat a Ràdio Sant Andreu en quina situació es troba la qualitat de l'aire a Sant Andreu de la Barca.
De moment, segons la normativa europea vigent en aquest moment, estem dins. Per exemple, l'òxid de nitrogen, el màxim és 40 micrograms per metre cúbic i l'any 2023 estem a 28. Encara no tenim les dades del 2024, s'han de consolidar, però bueno, estan entorn a aquest número. Però sí que és veritat que per l'any 2030 la comunitat europea les vol baixar a 20 micrograms per metre cúbic, amb la qual cosa ja no compliríem, no perquè tinguem un aire de pitjor qualitat, sinó perquè rebaixen el nivell mínim. I hem de treballar tot políticament amb mesures per poder millorar i poder complir.
Durant dos mesos, aquesta unitat mòbil aquí a Sant Andreu de la Barca, quan es coneixeran doncs, resultats o dades?
Aquesta unitat és propietat de la Diputació de Barcelona, es portaran a aquesta unitat i suposo que en un mes, cap allà al mes d'abril o maig, com a molt tard, ens han de donar els números que hagin sortit aquests dos mesos.
Serà això una bona eina per després, des del govern municipal, fer diferents actuacions, no?
I
en
tant.
El cas de que calgui.
Sí, sí, i tant, i tant. És que és imprescindible, si no tenim dades no podem prendre cap decisió, ni tècnica ni política.
Gràcies a la unitat fixa del control de la qualitat de l'aire de l'escola Josep Pla i la unitat mòbil, que durant dos mesos estarà a Sant Andreu de la Barca, permetrà obtindre una millor fotografia i més precisa de la qualitat de l'aire a la ciutat.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
En marxa les activitats del projecte educatiu del Passaport Edonauta a Sant Andreu de la Barca del mes de gener. Aprendre a ballar sardanes, manualitats, jocs de taula o cinema en són algunes de les que s'han programat. Ho explica Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Sí, doncs com bé ja portem fent des del mes de novembre, cada mes, no?, publiquem un catàleg amb diferents activitats que els infants amb les seves famílies poden anar-hi. Recordem que són activitats gratuïtes i intentem doncs, que cada mes hi hagi diferent tipologia d'activitats, activitats que tant recollim i que promocionen diferents entitats del municipi. Aquest mes tenim activitats doncs, de l'associació El Dado Enroscado, on els infants hi poden anar a fer jocs de taula tots els divendres. També tenim des del casino, ens ofereixen doncs, aprendre a ballar sardanes i també doncs, a fer jocs de taula en família. Tenim dues activitats de manualitats, una es fa a l'Espai Jove i l'altra es farà en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran, i també tenim alguna activitat de cinema i una altra en col·laboració amb l'Escola de Música, que és doncs, un seguit d'audicions que es fan a la mateixa Escola de Música i promocionada per tots els alumnes de l'escola. Llavors, sempre intentem doncs, que sigui un catàleg divers, variat, que hi pugui doncs, respondre a les diferents motivacions dels infants, en aquest cas alumnes de tercer i quart de primària del municipi que tenen el passaport, els animem a participar doncs, en aquestes activitats, sempre doncs, buscant l'objectiu de connectar-se amb el seu entorn més proper i oferir doncs, oportunitats educatives en el fora escola.
I per aquells que encara no coneixin aquest passaport Edonauta, com el podríem explicar? Què és, què significa per a la ciutat aquest passaport?
El passaport Edonauta, en primer lloc, és una oportunitat per teixir sinergies i complicitat entre les diferents entitats del municipi, reforçar també la col·laboració entre tots els agents educatius i alhora no, doncs, parteix d'un simple passaport físic no, que als infants se'ls va donar a l'inici de curs i doncs, pretén ser un símbol per valorar totes aquelles activitats i aprenentatges que els nens i nenes fan fora de l'horari lectiu. No? És una manera també de connectar els aprenentatges que es fan des de dins a fora l'escola i de donar valor, com he comentat, no? Doncs, a que tot el temps que els infants inverteixen en aprendre i a fer coses és educatiu i no només ho és el que fan dins l'horari lectiu. No? Per això doncs, donem valor a que els infants i famílies puguin participar en aquest tipus d'activitats comunitàries que oferim en el nostre entorn.
I després doncs, aquests nens i nenes van a aquestes activitats i els hi segellen aquest passaport amb el segell de l'entitat. Per tant, és molt important doncs, aquest contacte amb aquestes entitats de la ciutat.
Sí, correcte. Llavors, la forma que tenim doncs, de plasmar no? doncs, aquests aprenentatges és posant un segell, que pot ser adhesiu o el mateix segell que té l'entitat, en aquest passaport, no? I així doncs, els nens van acumulant no? experiències i aprenentatges i ho representen doncs, aquests segells físics, no? que hauran d'anar doncs, sumant al llarg de tot el curs fins a finalitzar les diferents experiències i activitats en les que hagin participat. I a final de curs, doncs, una mica l'objectiu és fer una celebració comunitària per donar valor a tot allò que han assolit els infants.
I d'aquesta manera doncs, els infants hauran conegut molt més la seva ciutat de portes enfora doncs, del seu centre educatiu.
Exacte, sí. Una mica a través de la diversitat d'activitats que s'aniran oferint, a partir doncs, d'aquest mes de gener cada mes se'n seguiran proposant altres activitats i de diferent temàtica. Estem cada mes no, buscant la complicitat amb les entitats del territori, que en tenim moltíssimes. Des d'aquí també doncs, animem a moltes de les entitats amb les que encara no col·laborem doncs, que puguin conèixer el Pla Educatiu d'Entorn i que puguin passar a ser part no, d'aquest teixit associatiu. I res, la idea és això, no? d'oferir quantes més activitats millor, pensant en activitats educatives, evidentment, i que puguem oferir activitats de qualitat de manera gratuïta al territori per tots aquests infants de tercer i quart de primària i, en general, obert a totes les famílies.
I, per tant, doncs, tindrem activitats de donar-te, entenc, fins al juny, quan acabi aquest curs lectiu?
Sí, correcte. Hi haurà cartell d'activitats edonautes fins al mes de juny i abans d'acabar l'escola doncs serà una mica sorpresa, però en principi es farà una celebració comunitària per una mica per donar valor a tots aquests aprenentatges que hem comentat que es van realitzant a través de participar en aquestes activitats.
Perfecte, Elisabet, doncs anirem seguint de ben a prop tots aquests astronautes i totes aquestes activitats que feu des del Passaport Edonauta.
Gràcies a vosaltres.
Així doncs, aquest mes de gener, l'alumnat de tercer i quart de primària dels centres educatius de Sant Andreu de la Barca podran aprendre a ballar sardanes, fer titelles amb mitjons, jugar a jocs de taula o gaudir de les audicions musicals de l'Escola Municipal de Música i Dansa. A més, també podran gaudir de cinema al Teatre Núria Espert.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
El poliesportiu municipal Josep Pla estrena grades retràctils amb una capacitat de 104 seients. Es tracta de grades retràctils, cosa que permet que es pleguin i es despleguin per tal d'aprofitar l'espai, que quedin emmagatzemades i que el poliesportiu pugui continuar tenint múltiples usos. Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports.
Doncs estem aquí justament per gaudir de l'estrena d'aquest nou element de les grades retràctils aquí al pavelló Josep Pla. Unes grades que tenen capacitat per 104 persones, unes grades retràctils que permetran un ús amb seguretat dintre de la instal·lació esportiva, que dona aquesta seguretat i també aquest element que ajudarà que les famílies estiguin en competició degudament assegudes i delimitades amb l'espai. Pensem que és un element prou important per haver fet aquesta actuació. I contents de tenir-ho per fi.
Quina és la capacitat d'aquestes graderies?
104 persones, degudament assegudes, i l'element al final, com més retràctil, com deia al principi, doncs ocupa un espai molt petit, en realitat, amb la qual en la pràctica esportiva dels entrenaments, etc., permet continuar amb els multiusos que la pròpia pista poliesportiva conté. Així que és molt important, és un element que considerem que ha de tenir, que mereix aquest equipament esportiu municipal i també les entitats que hi són.
La inversió total del projecte ha estat de 33.000 euros.
Això, el cost ha estat d'uns 30.000 euros aproximadament, hem finançat directament dels pressupostos de l'Ajuntament i ha estat una acció evidentment planificada, una acció que ja teníem pendent d'atacar i ho hem pogut implementar ara, justament.
Les grades ara són de color groc, color del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca, club que entrena i juga els partits al poliesportiu. L'alcalde Marc Giribet també ha volgut destacar la feina de l'equip de govern de renovar i posar al dia les diverses instal·lacions esportives de Sant Andreu de la Barca.
L'Ajuntament, com ja vàrem dir, té l'objectiu de millorar les instal·lacions esportives, d'actualitzar-les. És una inversió que fem conjuntament amb l'entitat, és a dir, que vàrem preguntar a l'entitat quina és l'actuació que preferirien en el pavelló. Hi havia altres opcions, una d'elles va ser les grades, i evidentment porten els colors corporatius del Club de Bàsquet de Sant Andreu de la Barca, que és el negre i el groc, i que per tant també donen una certa, diguéssim, corporativitat. I com dèiem, i ja ho vam així avançar a la Gala de l'Esport, l'Ajuntament té el ferm compromís d'actualitzar les instal·lacions esportives. Aquest és un pas. Sabem que el pavelló Josep Pla requereix de moltes més actuacions i com a pavelló ha de ser un pavelló com toca, i per tant en el transcurs d'aquest mandat i mandats vinents, perquè les inversions, com comentava el regidor, tenen el seu cost, doncs anirem actualitzant mica en mica, ja no només el Josep Pla sinó també les instal·lacions esportives de Can Salvi. Important, hi ha molts esportistes infants que practiquen esport en unes instal·lacions que hem de tenir al dia i que per tant les hem de tenir com pertoca, i també el complex L'11, on s'han anat ampliant espais. Recordo l'última inversió, que va ser el cobriment lateral de la pista semicoberta, i ara hem d'arribar a un cobriment total, i per tant aquest és l'objectiu de l'Ajuntament, mica en mica, en actualitzant aquestes instal·lacions esportives.
El consistori també ha encarregat un estudi a la Diputació de Barcelona per tal de fer més millores en el poliesportiu del Josep Pla.
Aquí estem parlant de que li hem encarregat a la Diputació de Barcelona una actualització completa del pavelló, és a dir, falten graderies diferenciades a nivell de pista, falten més vestidors, tenim 3 mòduls de pista i actualment només tenim 2 vestidors, per tant hi ha una deficiència important, i li hem demanat a la Diputació doncs que ens faci un planning, un projecte executiu de com es reformaria aquest espai. Aquest és la següent, i a partir d'aquí és anar calendaritzant aquestes actuacions, però com a mínim que el que és més costa, que és tenir un projecte, això ja està encarregat a la Diputació, i d'aquí conjuntament també amb el complex L'11 anirem programant totes aquestes actuacions a l'espai, diguéssim, esportiu. Aquestes grades, quan s'han comprat, s'han comprat també amb un objectiu de que si el dia de demà aquest pavelló té una disposició diferent en quant a les grades, es puguin reutilitzar en qualsevol espai municipal, i per tant ja tenen aquest objectiu, es poden moure adaptant la instal·lació, però es poden moure sense cap mena de problema.
El poliesportiu municipal Josep Pla, que ja disposa de les grades retràctils.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
La 7ª edició del Canicross del Centre Excursionista de Pitallat arriba aquest cap de setmana amb novetats i també incorpora noves modalitats. En volem parlar amb l'Andrea Roldán, que és organitzadora, membre del Centre Excursionista de Pitallat i, a més, és corredora de Canicross. Andrea, tot a punt, no?, de cara a aquest diumenge, a la 7ª edició del Canicross que organitzeu des de la vostra entitat, no?
Hola, bona tarda. Sí, sí, completament. Estem ja tot a punt, els últims preparatius, i ja et dic, desitjant que arribi el dia, perquè portem molts mesos de preparació i volem que tot surti al detall.
Si et pregunto què té el Canicross, que cada vegada hi ha més adeptes, hi ha més persones que volen participar en companyia del seu gos, per què creus doncs l'èxit del Canicross?
Doncs mira, principalment jo crec que és el contacte amb la natura i el poder compartir-ho amb la teva mascota. Al final el córrer enganxa, i si ho fas amb el teu gos, doncs encara més. És una modalitat molt xula, que necessita una preparació prèvia també molt dura, però et fa gaudir molt, i és això el que està enganxant cada cop a més gent.
En el teu cas, André, com vas començar? Primer vas començar a córrer i després vas dir, ostres, que la meva mascota també hi participi, com va anar?
Sí, de fet, bueno, jo vaig començar, tinc un braco i vaig començar fa molts anys, però ell corria sol, bueno, deslligat, i aquí al poble vaig acabar fent una de les edicions del Pitallat, i a poc a poc, mira, vam afegir-nos amb un altre gos i ara ja 100% fem Canicross tots els anys. Portem ja 4 anys.
4 anys i, de fet, aquest és el 7è que es fa a Sant Andreu de la Barca del Canicross. Per tant, amb els anys, doncs, cada vegada hi ha més gent, doncs, que hi participa. I, a més, que és una prova amb tot un reglament, que s'ha de seguir. De fet, la persona, doncs, el gos ha d'anar amb la persona. Explica'ns una mica quin és el reglament del Canicross.
Sí, bueno, de fet és un esport que són modalitats que es té molt en compte el benestar del gos. Sobretot tenim molt en compte el tema, doncs, de les vacunes al dia. Hi haurà una veterinària, Sara Valdés, d'aquí donar-li les gràcies per la seva ajuda. I ja et dic, és una modalitat on tot el que té a veure el material que s'utilitza, tant per la bici com per córrer, ha de ser un material reglamentari, que és un arnès de tir, una línia de tir i un arnès homologat per un cinturó homologat per l'humà. I pel que fa a la bici té una petita variació, que seria una antena especial que porta el manillar per poder evitar que el gos s'enrotlli o es faci mal.
És una de les novetats d'aquest any del Canicross de Sant Andreu de la Barca que incorporeu aquesta modalitat que és el Cani BTT.
Sí, de fet teníem moltes ganes d'instaurar-la, a veure si aconseguim que es quedi ja per sempre. I sí, sí, seran només 4 quilòmetres, perquè amb el gos no podem fer molts quilòmetres, i les muntanyes del nostre poble ja saps que tenen molt de desnivell, però bueno, és un recorregut, s'han currat molt el recorregut, els companys de la bici, i esperem que agradi molt. Ja et dic, és el primer any, també hem afegit el segment Strava, que seran dos segments tant per Canicross com per Cani BTT, on hi hauran premis per part dels nostres col·laboradors. Des d'aquí donar les gràcies a Your Bike i Oms Bicis i a Nonstop. I ja et dic, és una 7a edició que l'hem agafat amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i ve plena carregada de novetats i de premis per tots els participants.
De fet, Andrea, si mirem els col·laboradors que vosaltres teniu de cara a aquesta edició i de patrocinadors, la llista és molt llarga,
Sí, de fet, hem tingut molta sort de comptar tant amb gent local del poble que de primera s'ha ofert a col·laborar amb tot el que han pogut, i també tenim patrocinadors i col·laboradors molt potents que ja són de fora de Catalunya i d'Espanya, com Nonstop o Conic o Lloguà, per exemple. No em vull deixar ningú, però estem molt agraïts perquè Uau, els Caldos Uau, per exemple, perquè és una ajuda molt gran que fa, doncs, que la 7a edició agafi un renom dintre del panorama del Canicross a Catalunya.
Un renom que considerem que ja el té, aquest renom que ara
comentes. Correcte, correcte.
I que a part d'aquesta prova del Canicross tradicional, després d'aquesta prova del Cani BTT també teniu el Canicross infantil i la caminada.
Sí, sí, de fet el Canicross infantil aquest any el fem dintre del parc de Campreses. És totalment gratuït, poden venir tots els nens que vulguin i s'inscriuen allà el mateix dia. I pel que fa a la caminada, és un recorregut molt fàcil, d'uns 5 quilòmetres pels voltants del Pitallat. I res, de fet, estem tenint bastant èxit amb el tema de les inscripcions. Esperem que aquesta última setmana acabi de donar un últim empujón. I ja està. I amb aquesta empenta, doncs, a veure si aconseguim un èxit de participació.
Inscripcions a través de la pàgina de canicross.pitallat.cat. Serà aquest diumenge 19 de gener, la sortida i l'arribada serà al parc de Campreses. Començareu ben d'hora, a 8:45 del matí ja comenceu les activitats d'aquest Canicross, que hem de dir que un any més també és un Canicross solidari. En aquest cas es destinen diners a la protectora Animal Sense Sostre de Vallirana. Vull dir, cada any el Canicross té aquesta vessant solidària.
Sí, 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 aquest any hem volgut col·laborar amb ells. De fet, vam tenir l'oportunitat de poder anar a visitar les instal·lacions i poder compartir un matí amb ells. La veritat és que la tasca que fan és espectacular i crec que, bueno, era un bon motiu per poder totes les aportacions econòmiques que hem rebut i que recollim aquell mateix dia, tant amb inscripcions com per part de patrocinadors i col·laboradors, doncs aniran destinades íntegrament a ajudar a aquesta protectora en les seves tasques del dia a dia.
Doncs Andrea Roldán, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar qui participin i els que no participin al Canicross, com a mínim que vagin a veure el Canicross aquest diumenge. Què els hi diries?
Bueno, els diria que és una molt, molt bona aportació al que puguin participar, ja tant si és a la caminada com al Canicross o a la BTT, que és un esport que és una mica desconegut, però cada cop hi ha més persones que el practiquen, i convido totalment a que el provin, i res, que us esperem el diumenge amb molta il·lusió i amb moltes ganes de realitzar aquest Canicross Pitallat. Recordar que les inscripcions són fins al dijous, estan obertes fins al dijous, dia 16, i sí que és cert que per la caminada les podran realitzar el mateix dia in situ, de manera presencial, i el Canicross infantil també.
Per tant, tot molt fàcil, eh? I sobretot una pàgina web, canicross.pitallat.cat, on allà trobareu tota la informació i també la informació no només de les inscripcions, sinó també del recorregut. Andrea Roldán, com deien, membre del Centre Excursionista Pitallat, organitzadora també una part de l'organització del Canicross i també corredora de Canicross. Que vagi molt bé aquest diumenge.
Moltes gràcies.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Amb aquestes informacions arribem al punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.